Molt bona tarda, senyores i senyors, benvinguts una setmana més al programa Converses. Estem, com sempre, al restaurant dels Rostars i la Marina, al Walter Center de Barcelona. Aquest dissabte en companyia del Manel Manchón, de Metròpoli Abierta. Molt bona tarda, Manel.
Bona tarda.
Director de Metròpoli Abierta, diguem-ho tot. El Daniel III, ABC Catalunya. Bona tarda, Daniel, benvingut també.
Hola, bones tardes.
I la periodista Iva Anguera. Bona tarda, Iva.
Benvinguda. Bona tarda.
També. Calor, fa calor, per ser el mes de ja octubre, Molt bé, i el convidat d'aquest dissabte al Conversa, el senyor Ferran Pedret, que és el president del grup del PSC, Units per Avançar al Parlament de Catalunya. Pedret, bona tarda.
Bona tarda.
Jo sempre dic, em diuen, recorda PSC, Units per Avançar, que Units per Avançar també volen tenir la seva,
oh, tant, sí,
el
sí,
seu
sí.
protagonisme. Molt bé, hi ha moltes qüestions a preguntar al senyor Ferran Pedret, però a mi m'agradaria posar la mirada una mica ja al que serà notícia la setmana que ve, notícia política, podríem dir, que és la qüestió del debat de política general. Comença el dimarts a les 3 de la tarda al Parlament, evidentment, amb el discurs del president Salvador Illa. Jo no sé si el senyor Pedret té molt clar per on tenia aquest discurs del president Illa, o si hi haurà algun anunci sorpresa, ja sigui en qüestió del famós finançament singular que vol l'Esquerra i que vostès van pactar el dia o a l'hora de que el senyor Illa arribés a la presidència de la Generalitat, o el tema de pressupostos, que és el més recent, pressupostos encarrilats o no encarrilats. Què ens pot dir tot això, senyor Pedret?
Jo estic convençut que tant en el discurs del senyor Salvador Illa, president de la Generalitat, com d'altres presidents de grups parlamentaris, aquestes qüestions que vostè comentava es debatran. Però des del nostre grup parlamentari el que estem fent és preparar, diguem, tant el debat com les propostes de resolució que es discutiran també al llarg d'aquest debat de política general al voltant dels grans eixos que han orientat la política del govern de la Generalitat des de la investidura del senyor Illa, que són el del combat contra les desigualtats socials, per tant la millora dels serveis públics, la qüestió de la modernització de l'administració, la qüestió de la millora de les infraestructures a Catalunya, ens sembla clau pel futur econòmic, industrial i també social del país, i les qüestions que tenen a veure també amb un equilibri territorial del país. No? Per tant, tocarem, òbviament, qüestions que tenen a veure amb tots els àmbits sectorials que són competència de la Generalitat de Catalunya, i evidentment no ens abstraurem dels debats que hi ha a escala espanyola, europea i internacional.
Del tema pressupostos, del tema finançament, què veu més possible que es pugui tancar o arribar a un acord els pròxims mesos?
Doncs, francament, jo crec que totes dues qüestions estan encaminades amb responsabilitat per part de tots els actors cridats a entendre's i a interlocutar. Hi ha una relació fluida i absolutament, diguem, cordial amb el conjunt dels grups parlamentaris, però molt especialment amb aquells amb qui al seu dia vam arribar a acords, tant per la investidura a Catalunya com, certament amb algunes friccions més, amb Junts per Catalunya, no? I per tant pensem que alguns d'aquests aspectes poden encarrilar-se bé. Òbviament són qüestions complexes,
no?
Especialment la del finançament, però nosaltres pensem que fora bo que Catalunya pogués disposar d'una eina tan important com són els pressupostos per encarar el següent exercici, no? És més, coneixent com coneixem la xifra del sostre de despesa no financera que el govern de la Generalitat ja ha aprovat, que aquests són 40.500 milions d'euros, doncs pensem que pot ser bo que en un moment de cicle econòmic expansiu ens puguem dotar d'una eina com són els pressupostos, i això és no tant per qüestions que sovint es debaten en política com l'estabilitat d'un determinat govern, la facilitat que té per arribar a acords amb uns o amb altres, és que és en benefici del conjunt de la ciutadania, perquè estem parlant de recursos que es poden aplicar de manera estructural a la millora d'aquests serveis públics que la gent demanda, i és normal que tinguin la qualitat que han de tenir.
Si no arribessin a aprovar els pressupostos de cara al pròxim any, serien ja els segons, no? Els segons que no es poden, que serien prorrogats del 2023,
en aquest cicle,
no?
Sí.
El govern té prou estabilitat com per aguantar un altre pressupostos prorrogats, senyor Pedret?
Preferiríem que no fos necessari, i per tant treballarem fins al darrer minut per disposar d'una eina com la que pensem que són els pressupostos, que ja he dit és fonamental. Ara, hem acreditat que es pot governar sense aquesta eina, ho hem fet a través de successius acords per diguem, els crèdits suplementaris, però bé, preferiríem disposar de l'eina que està prevista, que és la dels pressupostos. En tot cas, si algú està pensant, ve al cap potser Junts, no? Que facilitar diguem, o al revés, dificultar que hi hagi pressupostos o posar si poden sitjània entre els grups que van donar suport a la investidura per veure si impedeixen que hi hagi pressupostos, això farà que hi hagi menys estabilitat per part del govern de la Generalitat o que el senyor Salvador Illa no arribarà fins al final de la legislatura? Penso que s'equivoca. Vaja, abandonin tota esperança des d'aquest punt de vista. President Illa té un projecte de país, està desplegant-lo, està desplegant polítiques públiques que en molts casos suposen una transformació de la manera de fer de la pròpia administració, i pensem que estem posant les bases d'una modernització del país. De fet, en dèiem en campanya, i penso que d'aquí uns anys es podrà estudiar així, doncs la tercera gran transformació del país, i estic convençut que aquest projecte és sòlid, que té futur i que a més compta amb l'aval de la majoria de la ciutadania. Fins i tot li diré, és una mica atrevit si vol, però fins i tot de gent que no ha votat el PSC i fins i tot que tampoc es planteja votar-lo en el futur, però que pensa que aquest és un projecte que val la pena.
Molt bé. No hi haurà avançament electoral, doncs, no?
Això ja no, és... ja, vaja, en fi...
Seria pressupostos,
eh? No, ja li puc dir que no. En fi, el govern de Salvador Illa és un govern estable, sòlid, solvent, que està governant i que està, com tots els governs, doncs, ha d'afrontar situacions que són complexes o problemàtiques, en alguns casos ha d'afrontar inèrcies doncs, d'un cert endarreriment de determinats projectes, d'una certa indecisió per part de qui havia de prendre aquestes decisions en el passat, però ho està fent, i bueno, el que passa quan transformes i quan engegues projectes és que també, òbviament, afloren les dificultats i afloren les contradiccions, però això és senyal de que el govern està en marxa.
Però una cosa, ja m'avanço.
Manera d'IVA i...
Senyor Pedret, que jo no li nego el que diu, que segurament moltíssima gent, encara que voti o no hagi votat o pensa no votar el PSC, pugui pensar que és necessari un govern d'Illa, però hauríem llavors de desaprendre el que hem après sempre, que és dir que si un govern no té pressupostos aprovats hauria de convocar eleccions. O el que hem d'aprendre és que amb les extensions de crèdit hi ha una nova forma de governar que no passa estrictament per aprovar pressupostos en una cambra parlamentària.
Mire, jo el que li puc respondre a això és cada cop més les nostres societats són plurals i diverses, des de diversos punts de vista, i això fa que la representació política sigui també cada vegada més fragmentada, i això no passa només a Catalunya, passa al conjunt dels països occidentals, no? Hem vist els Països Baixos, ho hem vist Bèlgica, amb dificultats, en alguns casos bloquejos fins i tot per l'elecció d'un primer ministre o d'un govern, bloquejos que han arribat a durar més d'un any. Per tant, hem de tenir en compte que això és així, que cada vegada hi ha més dificultats per reunir les majories necessàries per aprovar determinades reformes o determinades lleis, com pugui ser la dels pressupostos, i per tant ens hem de fer una reflexió, no? A escala municipal, per exemple, hi ha mecanismes per evitar bloquejos d'eines com aquestes. No estic suggerint que haguem de fer el mateix a nivell de Catalunya, és a dir, mantinc la convicció de que és perfectament possible persuadir altres grups parlamentaris, òbviament ho intentarem amb els que van donar suport a la investidura, per aprovar els pressupostos. Entre altres coses, perquè em permeto dir, perquè a vegades la memòria és curta, no? La ciutadania sap, penso, que els acords d'investidura de Salvador Illa eren acords especialment prolixos. Centrava bastant en profunditat. Algú fins i tot en aquell moment va arribar a dir, això és gairebé un acord de legislatura. Tots els actors, inclòs el PSC, en aquell moment vam dir, no és un acord de legislatura, és un acord d'investidura. Però el cert és que per desplegar bona part del que hi ha allà, doncs seria convenient gaudir d'uns pressupostos. Aleshores, ens sembla que hi ha arguments de pes per donar suport a uns pressupostos que seran expansius, que són en un cicle econòmic positiu, que significaran inversió en els serveis públics, inversió en millores per la ciutadania, i que, per tant, a més, per poder donar compliment als acords que s'han subscrit, no? Per tant, em sembla que, en fi, que hi ha bons arguments a favor de votar-los.
El que passa és que el soci principal en l'aprovació d'aquests pressupostos, sobretot a Catalunya, que és Esquerra, ha deixat molt clar que vol avenços substancials en la reforma del sistema de finançament. En un context en el qual la principal responsable del govern espanyol de definir-ho, que és la ministra d'Hisenda, és també candidata a la Junta d'Andalusia i no sembla precisament per la labor d'afluixar els termes en el que tant Esquerra com el PSC voldrien avançar. Com es resoldrà aquest conflicte tenint en compte, per exemple, que el president del govern espanyol ha estat aquesta setmana a Barcelona i ha dit que abans de final d'any tindrem avanços en aquest sentit?
Jo crec que...
Vull dir, primer... Maria Jesús Montero perdrà la partida?
No, no. Miri, hi ha una tendència que cada vegada s'imposa més en la societat, però també en el debat polític, com si tot fos un joc de suma zero. És a dir, que perquè algú guanyés, algú ha de perdre necessàriament de manera simètrica. I a mi em sembla que no és així, i que en general, en una negociació d'un model de finançament, històricament i comparadament amb altres països que puguin tenir, diguem, sistemes com el nostre de governança en multinivell, no ha estat mai així. Com es fa que en una renegociació d'un model de distribució de recursos, que és el finançament, totes les parts puguin estar-hi d'acord? Doncs que ningú hi perdi significativament, no? Això com és possible? Doncs és possible sobretot en moments de cicle econòmic positiu com el que està vivint Espanya ara. Per tant, nosaltres el que diem és, hi ha una diagnosi molt compartida a Espanya per part d'actors polítics de diferent signe, de governs autonòmics de diferent signe, que és que el model actual no funciona i està periclitat, no? Per tant, home, si la diagnosi la compartim de que cal reformar el sistema, sembla una bona base per posar-nos a solucionar el problema. A més, hi ha un cicle econòmic positiu que permetria, almenys en teoria, injectar més recursos al sistema de manera que ningú en surti perdent i que es puguin solucionar alguna de les qüestions que preocupen a les Illes Balears, al País Valencià, a Múrcia o a Andalusia, per diferents raons, també a Catalunya, sens dubte. Per tant, nosaltres, com en altres ocasions ho havia fet el País Valencià, doncs estem encapçalant potser la demanda de que això es revisi i de que es renegociï, doncs estem segurs que hi ha altres que ens hi haurien d'acompanyar. És veritat que a vegades em sorprèn l'estratègia, diguem, d'erosió del govern de Pedro Sánchez que segueix el Partit Popular, perquè arriba fins i tot al límit de la conducta autolítica, no? És a dir, infligir-se el mal de no acceptar la quitança del deute, quan això voldria dir que els teus ciutadans s'estalviarien el pagament d'una part dels interessos d'aquest deute i, per tant, aquests recursos els podries aplicar a la millora dels serveis públics pels teus veïns i veïnes, pels teus ciutadans i ciutadanes, doncs em sembla sorprenent. Jo vull pensar que en una ocasió tan notable per la renegociació del finançament autonòmic, els governs del PP no renunciaran a millorar les posicions de les seves comunitats autònomes, no? Pel fet de fer un mal polític al govern d'Espanya. Això, de tot hem vist,
però... Això vol dir que la... Permeti'm insistir, sí. Que tant la campanya de Maria Jesús Montero a Andalusia com el debat que s'està substanciant aquí a Catalunya gaudiran d'una major aportació del govern de l'Estat per poder aplanar aquesta reforma i sense perjudicar a dos dels espais que més interessen al PSOE?
La campanya és una cosa i correrà pel carril que hagi de córrer. L'altra cosa és la negociació del model de finançament, no? Que evidentment és una qüestió que Catalunya hi té molt a dir, diguem, bilateralment amb el govern, perquè fa temps que acumula idees i propostes i ganes de reformar, i després òbviament hi ha un moment que sens dubte hi ha d'haver una negociació amb totes les parts implicades. No s'arribarà a un nou model si no és parlant amb tothom. Però és que a vegades se'm planteja la pregunta, no dic que ho hagi fet vostè ara, com dient, bueno, és que sent ella candidata a Andalusia, com podrà fer un model de finançament que beneficiï a Catalunya? Doncs jo li dic, és que un model de finançament que suposi millores significatives per Catalunya no té per què suposar un model de finançament que no impliqui també millores per Andalusia, pel País Valencià, per Múrcia, per tothom, perquè al final el que tenim és un model que està caducat, que no funciona, que absolutament tothom està dient que no funciona, per raons diferents segurament. En alguns casos, doncs, si parles amb, no sé, amb Ceuta i Melilla, et diu, no, és que les meves singularitats, deixa-les córrer també. Parles amb les Canàries, el factor de la insularitat. Parles amb Balears, aquest factor i altres, no? Parles amb les Castelles, no? Bueno, doncs el tema del despoblament rural, el major cost de portar els serveis públics fins on viu el ciutadà, bueno, en fi, hi ha moltes qüestions que cal tenir en compte i cal considerar. El que jo faig una crida és evitar plantejar en política les qüestions com un joc de suma zero, perquè al final no ens en sortirem. Perquè al final, si per qualsevol cosa que jo obtingui una millora pels meus ciutadans i ciutadanes implica que pels teus ciutadans i ciutadanes, els que tu governes, suposi un empitjorament, així no ens en sortirem. Jo penso que del que es tracta és de contribuir a que millorem tots.
Daniel. Sí, sí, lo que pasa es que, señor Pedret, buenas tardes, si hay un aspecto en política que sí que suma cero es la financiación. Es decir, todo lo que se le dé a una comunidad en términos matemáticos, en términos económicos, lo va a dejar de ganar otra, sobre todo en el sistema de financiación que tenemos actual, que es de 17 comunidades autónomas más dos ciudades autónomas, en el que hay, bueno, quitamos Navarra y País Vasco, que juegan en otra liga. Por lo tanto, claro, sí tiene sentido que Jesús Montero en Andalucía sea recelosa a un acuerdo de financiación en el que el PSC y los nacionalistas en Cataluña digan, hemos conseguido más de lo que tenemos, porque eso significa mentalmente que se deja de repartir en otras comunidades autónomas.
Es que nego la major, perdó, y ho dic amb tot el respecte, pero nego la major porque hi ha la possibilitat d'injectar més recursos al sistema.
Sí, però això és deuda.
No necessàriament.
Ja li dic, estem...
No necessàriament. El que estem és en un moment de creixement econòmic del país, estem en un moment en què hi ha competències que han estat creixentment assumides per les comunitats autònomes i, per tant, del que estem parlant és de finançar adequadament aquestes competències que assumeixen les comunitats autònomes. És a dir, tot i que hi ha altres competències autonòmiques, diguem, on està el gruix és en sanitat i educació, que a més són temes molt sensibles i que importen molt a la ciutadania. El que estem parlant és de l'adequat finançament d'aquests serveis públics, de sanitat, d'educació i tota la resta de competències autonòmiques. Per tant, l'Estat en el seu conjunt ha de tenir interès en que tots els seus ciutadans, visquin on visquin, vegin adequadament finançats aquests serveis públics. Això vol dir que s'han d'injectar més recursos a aquest sistema? D'acord, hi ha una vella qüestió, li podria assumir que on sí que hi hauria, no sé si un joc de suma zero, perquè al final figura que estem tots al mateix vaixell, no? Però on hi ha una discussió és en quina part del diner públic és despesa directa que fa l'Estat en el sentit del govern central, per dir-ho així, quina part fan les comunitats autònomes, quina part fan els municipis. Aquí, per cert, els municipis també tenen molt a dir i fa temps que tenen el dit aixecat dient, jo estic a primera línia de moltes coses i necessito que se'n financi millor.
Que està pendent de reforma.
Sí, però l'evolució de la part de la despesa que cadascun d'aquests nivells de govern fan ha anat evolucionant al llarg dels anys a Espanya de manera molt, molt clara, eh? Vull dir, em refereixo estrictament al període autonòmic en què pots comparar perquè estan tots tres nivells, ha anat evolucionant i alguna gent ha arribat a la conclusió, jo no ho comparteixo, de que el fet de que l'Estat representi potser menys de la meitat de la despesa front als ajuntaments i les comunitats autònomes és un desastre. Jo penso que no, que els recursos s'han d'acompanyar a les competències i si les competències en sanitat i educació, que abans estaven a l'Estat central, des de fa anys ja són bàsicament autonòmics, excepte precisament Ceuta, Melilla i demés, doncs home, doncs té tot el sentit que s'incrementi l'esforç aquí si volem millorar la qualitat.
Però no habría que también hablar del gasto, es decir, porque todo, siempre desde Cataluña no se utiliza, aunque desde Cataluña es la Generalitat, sí, de los partidos nacionalistas, siempre es reclamar más para tener más ingreso, pero luego
no conec ningú que reclami menys.
Cierto, pero si hay comunidades autónomas que hablan de gasto, de reducir gasto, y sin embargo en Cataluña nunca se habla de reducir gasto.
S'ha de millorar
l'eficiència. No seria el moment també de que...
Escolti el discurs de Salvador Illa, que ho fa sovint, millorar l'eficiència de la despesa pública a Catalunya és també una prioritat, evidentment. Una altra cosa és que nosaltres no compartim determinats discursos de la dreta sobre el que és despesa supèrflua i el que no. A nosaltres ens sembla que hi ha objectius molt legítims que persegueix l'administració que necessiten de finançament públic, però millorar l'eficiència, sens dubte, i quan un parla de recursos públics, que vol dir que han sortit dels impostos dels ciutadans i les ciutadanes, s'ha de ser absolutament primmirat, absolutament exigent Absolutament. I això té a veure amb tot tipus de situacions, eh? Des de, diguem, despeses que podrien estalviar-se des del punt de vista, diguem, de la millor gestió pública, fins a qüestions que tenen a veure amb la transparència, la lluita contra la corrupció, la lluita contra el frau fiscal també, perquè sovint ens oblidem també d'això. El volum del frau fiscal, tant a Catalunya com al conjunt d'Espanya, entre frau i elusió, però sobretot el frau fiscal, és un volum notable, i aquí hi ha molt camp a córrer encara. Per tant, bueno, mirem com tenir, però si un vol els nivells de serveis públics que, dels que gaudeixen els països nòrdics, doncs bueno, hi ha un sistema que diguem recapta per finançar-los. I precisament una de les coses que ens passa quan examinem el conjunt del model fiscal a Espanya és que, tot i el mandat constitucional de que sigui progressiu i que per tant contribueixi més qui més té, quan te l'agafes en el seu conjunt no és tan progressiu com caldria. Fins i tot algun estudi recentment ha defensat que té un punt regressiu.
I ara serà menys si Catalunya tiene un concierto económico solidario.
No, insisteixo.
El concierto económico reduce la redistribución.
No, és a dir, el que li estic dient és, a nosaltres ens sembla perfectament defensable i ens sembla que és factible, és un model que financi adequadament com per toca els serveis públics que s'han de prestar a Catalunya d'acord amb les competències que la Generalitat té, sense afectar a la solidaritat del sistema. I jo aspiro, i ho dic així, no sé si estic donant un titular, però em sembla que jo aspiro a que Catalunya sigui contribuent neta. Jo espero, perquè això vol dir que a Catalunya l'economia va bé, a la gent de Catalunya les coses li van bé i tu estàs contribuint. Tot...
Sí, per voluntari, és a dir, si solidario es, dejará de serlo en algún momento. Si hay un gobierno que decide, que, un gobierno catalán que decide que no hay que dar solidaridad, se corta la solidaridad. No, la solidaridad es voluntaria.
No, en absolut, no. No, miri, sap què? La solidaritat en una societat és tan poc voluntària que li diem impostos. Més estan imposats, que es diuen impostos. Això és la solidaritat en una societat. Perquè aquest argument a vegades el sento per part dels partits nacionalistes i demés, que diuen, no, la solidaritat ha de ser voluntària, si no... No, escolti, nosaltres som gent d'esquerres, gent que pensa que hem de construir sistemes que funcionin fins i tot sense assumir que tothom són éssers seràfics. I per tant, la contribució solidària a les despeses comunes és una qüestió que ve determinada, quan estem parlant d'individus o d'empreses, ve determinada pels impostos, i quan estem parlant de com es distribueixen territorialment, estem parlant d'un model de finançament que inclou mecanismes de solidaritat. I a més, jo crido l'atenció sobre el que es va acordar en l'acord d'investidura amb Esquerra Republicana, que destacava i subratllava el manteniment del caràcter solidari del model que es vol assolir.
Ja que parlem d'impostos, l'any que ve, el 2026, la Generalitat tindria que recaptar el 100% de l'IRPF. Això serà així? O...
Miri, no li sé dir. El que sé és que s'està treballant per fer possible el compliment dels acords als que es va arribar, i que en tot moment també, des de l'inici, crec recordar, en el discurs d'investidura de Salvador Illa va explicar... I si alguna cosa no la podem fer en el termini o en la manera que hem acordat, explicarem les raons i explicarem el perquè. Però s'està treballant tant amb el govern d'Espanya com s'està treballant amb els interlocutors amb els que vam arribar amb aquests acords per tal de fer possible el compliment d'aquests acords.
Però la vicepresidenta Montero no estava pas gaire d'acord amb això.
Però una cosa és que un pugui no estar d'acord amb una determinada proposta que, per exemple, el grup d'Esquerra Republicana ha registrat al Congrés dels Diputats, perquè quan tu poses i escrius una determinada manera d'arribar a un determinat objectiu, doncs pot haver aspectes de la fórmula que no convencin, però segur que hi ha maneres d'arribar al mateix objectiu que puguin generar un consens, i és en això en el que estem tots plegats treballant.
Sí, vostè parlava abans de la necessitat de fer una despesa molt més eficient i de garantir que tots els diners públics serveixin per allò que han de funcionar. En els últims temps hem vist fenòmens a totes les administracions que posen molt en dubte l'eficàcia dels serveis públics, i ara em ve el cap des de la gran apagada fins a la reacció a la Dana, fins a la gestió de les polseres de violència de gènere, o el cas de les mamografies a Andalusia, és a dir, governs de tots els colors i de tot nivell administratiu. Aquí el president Illa va arribar a la Generalitat amb la promesa d'una reforma de l'administració i el primer que es va trobar el conseller Dalmau és una revolta perquè volia presencialitat. I la segona va ser el caos.
Però la presencialitat està
i la segona ha estat el caos de la DGAIA. Fins a quin punt és assumible aquesta reforma de l'administració quan les administracions públiques en general, totes, han arribat a un nivell de creixement i de disfuncionalitats en molts àmbits que fan difícil de reformar?
Miri, primer, jo crec que tota administració, tot sistema complex, tendeix a tenir problemes en el funcionament. O sigui, passa des del software fins al hardware, passa per tot. I aquí no ens posarem a citar el principi aquest de l'entropia, no? Però tot sistema endreçat tendeix a desendreçar-se. Per tal, cal esmerçar una energia notable a mantenir endreçat el sistema. I a més a veure on es poden introduir millores, perquè hi ha vegades que hi ha formes de l'administració que són eficaces en el sentit de que es compleix l'objectiu, però no són eficients en el sentit de que, diguem, hi ha massa cost en fer que es produeixi aquell resultat. I per tant, quan el conseller Dalmau diu hem de reformar i millorar l'administració precisament per això, per assolir aquests objectius o objectius més avançats, però diguem, amb menor cost de funcionament i a més amb més comoditat per al ciutadà i la ciutadana, a mi això em sembla un objectiu elogiable i, és més, des d'una perspectiva d'esquerres, absolutament coherent amb com pensem nosaltres que ha de ser la relació entre el ciutadà i els serveis públics. I, evidentment, hi ha dificultats. El tema de la DGAIA, que esmentava, nosaltres vam arribar al govern i ens vam trobar amb una situació que certament venia d'administracions anteriors i s'ha posat tot l'esforç per endreçar. I algunes coses estan començant a endreçar. Per exemple, ara ha estat relativament polèmic la qüestió dels pagaments indeguts, no? És a dir, menors que rebien una prestació, que per tant en el moment en què se'ls va concedir reunien les condicions necessàries per rebre-la, però que després la seva situació amb el temps va evolucionar i potser ja no l'haurien d'haver percebut. Però seguien sent persones en una situació de vulnerabilitat que no estaven en condicions de retornar els imports que eren significatius d'aquests diners que havien percebut, i s'ha buscat una solució, diguem, en clau diguem, de justícia material.
Jo penso que sí. Gestió pública de dinero que no és de nadie.
No, escolti, quan una administració anterior, quan una administració anterior tenia un sistema que un pot qüestionar, perquè aviam, quan estàs tenint un sistema de, diguem, d'atorgament de prestacions
que ningú controla,
en què el sistema de control és tan analògic com que estem parlant de llibreta i boli, doncs et pots trobar amb ineficiències d'aquest tipus. Aleshores, l'administració actual està posant ordre, està fent, bueno, ho ha explicat la consellera Mònica Martínez Bravo al Parlament, tant en compareixença sobre aquest tema com en general en altres sessions parlamentàries, està explicant que estem buscant la informatització de les bases de dades, el fet que les bases de dades, diguem, es parlin, es connectin unes amb les altres per assegurar que no hi hagi ineficiències ni tampoc abusos en això. Ara, a mi hi ha una cosa que em revolta de tot plegat, no? Que és, hi ha tendència en el debat públic a fixar-se en les ineficiències de prestacions que sovint són per imports molt bàsics per persones que estan en situació de molta vulnerabilitat, i es parla del frau, l'extrema dreta parla molt de les ajudites i les paguites i no sé què. Bueno, escolti, anem a mirar les empreses, què fan o què no fan amb les hores extres que paguen o no paguen, anem a mirar la gent que evita pagar els impostos que li correspondria pagar, i ens adonarem que per volum les trampetes en determinats llocs del sistema són molt pitjors que això. Però això no és excusa per no millorar l'eficiència en això, i el nostre govern, el govern que defensem, que aquí donem suport, és un govern que està absolutament compromès en això i està introduint reformes a molts indrets i certament amb resistències. Vostè em parlava d'una, com és que determinats càrrecs d'especial responsabilitat, que podríem dir directius, no?
Sí.
Vagin presencialment a treballar. Nosaltres estem a favor de les fórmules que exploren el teletreball, diguem, en el món laboral en general, però ens sembla que hi ha determinades responsabilitats que exigeixen la disponibilitat que només pot donar la presència, diguem-ne, no? I això, doncs, ha generat alguna situació, però el cert és que ja s'està aplicant. Per tant, amb aquest mateix ànim estem intentant avançar en tots els camps.
Parlava de l'extrema dreta i com criticar l'administració pública, que és veritat que és una de les seves batalles dialèctiques. També és cert que, sobretot des de l'àmbit de la privada, O sigui, el president Sánchez parlava no fa gaire de que, del risc de que hi hagi una societat dividida en dos grups, propietaris i no propietaris. Hi ha gent que treballa en l'àmbit privat que a vegades té la sensació que la divisió és entre treballadors públics i treballadors privats, veient els treballadors públics com a privilegiats, perquè tenen el sou garantit, perquè mai els faran fora, perquè tenen una sèrie de privilegis que cada cop que s'avança, per exemple, en normatives laborals, són els primers en rebre. I això, si va acompanyat d'una administració que no sempre és efectiva, i no només amb el que parlàvem de la gestió de la DGAIA, és molt arriscat per la defensa de l'administració pública i molt llaminer pel discurs de l'extrema dreta.
Miri, per començar, no comparteixo que els treballadors públics gaudeixin de privilegis. Considero que tenen uns drets que han estat negociats amb els àmbits de negociació que tenen, tant funcionaris com laborals, perquè hi ha els dos tipus. Per tant, no tothom té tan assegurat diguem, la seva estabilitat laboral en l'àmbit de l'administració pública. I a més, jo com a advocat laboralista, com a persona afiliada a un sindicat, afiliat de baix a un sindicat, li diré que si l'àmbit de l'administració pública fa de punta de llança de drets que han de ser conquerits després pel conjunt dels treballadors i les treballadores, doncs miri, està bé. Després hi ha tota una feina que han de fer les organitzacions que representen els treballadors i les treballadores, que és de negociació col·lectiva de les condicions no només salarials, sinó també laborals del conjunt dels treballadors i les treballadores. Tenim una economia que evoluciona en uns determinats sectors que dificulten la implantació de l'afiliació sindical. Però aquí li he de dir que hi ha diversos estudis que acrediten que les majors taxes d'afiliació sindical es relacionen bastant fortament amb les millors condicions salarials i laborals. Per tant, a mi em sembla que no es tracta de tirar pedres sobre la taulada del treballador veí perquè tingui millors condicions, sinó que es tracta d'assolir-les. Aquesta mateixa discussió sobre els treballadors públics i la resta es produeix sovint amb els treballadors que per raó generacional s'han incorporat abans al mercat laboral i són insiders, i els que venen de fora. Hi va haver un cas que va ser molt polèmic fa uns anys amb una empresa que ja no té implantació a Catalunya, però si no recordo malament, a la Nissan, es va arribar a negociar un conveni col·lectiu que negociava unes condicions pels que ja hi eren i unes condicions diferents pels que s'haguessin d'incorporar. A mi, des d'un punt de vista de classe, em sembla que això no és el millor. I si dividim la societat entre propietaris i no propietaris, entre insiders i outsiders i de més, és quan ens venen polaritzacions molt difícils de gestionar. La força política a la que jo represento, i no ho fan exclusiva, treballem per una societat socialment cohesionada i territorialment cohesionada, que ens sembla que més és una societat més segura per tothom, i ens sembla més, si ens posem en termes així gairebé de Ferrer i Guàrdia, una societat més feliç, perquè sobre això també hi ha estudis d'indicadors, fins i tot països que són més pobres que el nostre, però més cohesionats socialment, en indicadors que estan acadèmicament, diguem, avalats, resulta que són més feliços. Bueno, doncs nosaltres el que volem és una prosperitat compartida, com diu el president Salvador Illa, volem una societat cohesionada, segura, que avança sense deixar ningú enrere.
És el senyor Ferran Pedret, que és el president del grup del PSC al Parlament de Catalunya, convidat avui al Converses, en companyia del Manuel Manchón, el Daniel Tercero i l'Eva Anguera. Esteu escoltant, com deia, el Converses, la cadena COPE Catalunya. Andorra, i el Manuel que volia preguntar. Endavant.
Sí, no, canviant ara bastant el tema, el focus, i és que hem tingut aquests dies doncs, manifestacions importants, no?, a favor de Palestina i amb tot el que ha passat i el que està passant a Gaza, i sobretot per la flotilla, no?, tota la quantitat de vaixells de molts països europeus que han intentat arribar a Gaza. Però hi ha una figura, que és la exalcaldessa de Colau, que a mi m'agradaria que vostè ens valorés primer si considera com ha anat aquesta, com s'ha comportat o el que s'ha fet durant aquest temps a la flotilla, si ella ho ha, realment el que ha fet és aprofitar-ho per la seva imatge personal, i si la veu tornant a Barcelona, tenint en compte que vostè va veure molt de prop com a responsable del PSC a Barcelona doncs tota la formació del seu primer govern, del segon, del pacte amb el PSC a l'Ajuntament, etcètera. Sí.
Bueno, el primer que he de dir, entenc que vostè no ho deia en aquest sentit, però el primer que he de dir és que desitjo que torni aviat a Barcelona.
Exacte.
La primera és aquesta. Entenc que vostè m'ho preguntava en termes de possible candidata i de més. Sí. Jo sobre els processos democràtics d'altres formacions polítiques prefereixo no pronunciar-me, perquè a més, si no ho tinc mal entès, l'han endegat ja els comuns a Barcelona i semblava aparentment que Gerardo Pisarello iniciava el procés per ser proclamat candidat. No recordo el calendari exacte, però crec que era abans de final d'any. Jo penso que Ada Colau ha posat al servei de la denúncia pública del genocidi a la Franja de Gaza la seva projecció pública, que certament és internacional. Barcelona és Barcelona i qualsevol batlle o batllessa de Barcelona doncs té una projecció internacional, i Ada Colau certament va despertar en el seu moment molt d'interès mediàtic i molt d'interès en altres països. Així com Greta Thunberg en un moment determinat doncs, va també concitar molta atenció mediàtica i participant d'aquesta flotilla d'alguna manera aportava aquesta atenció mediàtica a la denúncia d'un genocidi. Des d'aquest punt de vista, crec que tot el que es faci per seguir parlant del que està passant a la Franja de Gaza em sembla que és necessari.
I la veu tornant a la política catalana?
Aquí està. Aquí està.
No, sí. Si la veig tornant... Home, jo crec que marxar del tot tampoc...
Primera línia, diu el Manel.
De fet, li va costar molt perquè estava ja a l'oposició no va renunciar a l'acte de regidora durant mesos.
No s'hi vol ficar les qüestions d'altres
partits. Jo, primer o sigui, objectivament i de la manera més sincera, no ho sé què passarà, no ho sé què faran. I segona, els hi correspon a ells prendre la decisió, i amb qui els comuns a Barcelona decideixin que és el seu líder, diguem, pues nosaltres interlocutarem.
Se lo pregunto de otra manera, ¿les iría bien o mal al PSC que Colau fuera candidata de Comuns?
Miri, no ho sé, ja hem competit electoralment amb Ada Colau. No, els comuns han de fer el que considerin, però no, és que de debò no m'hi vull posar.
Vinga, Iva.
Doncs canvio una altra vegada de tercio. Aquesta setmana ha sigut 1 d'octubre. I gairebé
Dia Internacional de la Gent Gran.
No ens hem recordat del que va passar fa 8 anys a Catalunya, un 1 d'octubre. Això vol dir que és el gran èxit de la política de Pedro Sánchez i Salvador Illa?
Bé, hi ha hagut, òbviament, alguna petita concentració, manifestació, hi ha hagut declaració institucional del president del Parlament. Jo tinc molt present el que va passar en aquella data. De fet, jo en aquella data vaig anar en nom del meu partit a primera hora en un directe que feia una televisió d'àmbit estatal, i en veure les primeres imatges de les càrregues i cops de porra i de més, tirant-me de la moto, com es diu col·loquialment, vaig demanar que es retirés la força pública del carrer i que es deixés que la ciutadania expressés el seu enuig o la seva protesta en la fórmula que fos pertinent, però sense aquelles càrregues. Està, qui ho vulgui comprovar, diguem, té la videoteca d'aquesta cadena en concret, que no sé si puc dir quina és o no, però era la Sexta. Em vaig passar tot el matí allà. Després, afortunadament, la posició del meu partit, jo no em podia en aquell moment comunicar, estava en directe, la posició del meu partit va ser la mateixa, van sortir tant Miquel Iceta com Pedro Sánchez en aquell moment a dir exactament el mateix. I molts alcaldes i alcaldesses del PSC a dir el mateix, inclús a peu de carrer. Allò va ser un desastre des de molts punts de vista, pel que significava haver arribat a aquell punt, per com ho va intentar resoldre, que va ser un desastre, el govern de Mariano Rajoy, i si em permeten, per la imatge internacional de tots plegats, un absolutament catastròfic. Ara, 8 anys després, efectivament, la societat catalana està en un altre punt. Hi ha algunes formacions polítiques, penso que de manera minoritària, i crec que s'acabarà veient, que viuen ancorades en aquell moment. Jo penso que la societat catalana vol avançar, i crec que la pregunta avui en dia és què podem construir junts, no? I fins on volem arribar junts. I aquí hi ha molta gent que té moltes respostes interessants a donar, moltes propostes. La societat catalana és viva, dinàmica, l'economia té, diguem, moltíssimes iniciatives. Hi ha, des de Catalunya podem fer una contribució fonamental al projecte d'autonomia estratègica europea des del punt de vista industrial, des del punt de vista de la transició ecològica. Podem ser un, diguem, laboratori de bones pràctiques des del punt de vista de la cohesió social, de la integració de la diversitat i la pluralitat. Bueno, el que podem fer quan estem junts i quan no ens autosabotegem és increïble. I, per tant, la invitació és explorar aquest camí.
Ens queden 3 minuts de programa. Les últimes setmanes hem conegut enquestes en què un fenomen que és Aliança Catalana puja com una escuma en les pròximes eleccions, sigui quina sigui. Quina lectura política fa vostè d'aquest fenomen i com pot influir en el futur de la política catalana?
Bé, jo crec que aquí hi ha, diguem, diversos factors que ho expliquen, no? D'una banda, és veritat que hi ha un determinat electorat que es va afegir amb entusiasme al vot independentista en els anys del procés, que ha viscut amb enorme frustració l'evolució de la situació política a Catalunya, fins i tot de l'evolució dels partits als que havien fet confiança en aquell moment, i hi ha una part d'aquest vot de cap a Aliança Catalana, en el sentit de força independentista, que encara aposta, per dir-ho així, per la via unilateral. Després hi ha, crec, coincidint amb això, una mena de vot protesta contra tot, i també hi ha una explotació per part d'Aliança Catalana i altres forces polítiques, algunes d'extrema dreta i altres que no haurien de ser tan extremes, que exploten el fenomen migratori doncs amb intenció d'obtenir un rèdit electoral immediat. Jo crec que és d'una enorme irresponsabilitat, i nosaltres el fenomen de l'extrema dreta el combatrem a peu i a cavall, i que no confongui ningú, perquè a vegades els veus molt envalentits, els de l'extrema dreta, que no confongui ningú la nostra moderació amb les formes, que intenta ser una contribució a evitar la polarització de la societat, que no confongui ningú la nostra moderació amb les formes, amb una manca de determinació en el combat contra un discurs i unes polítiques que la història ens ha ensenyat a on ens porten. Som gent molt ferma i de conviccions molt profundes, els socialistes i les socialistes. Ho hem demostrat en el passat i ho seguim sent. Així que no som un adversari fàcil.
Más allá, en relación con esto, más allá del crecimiento de Alianza, las encuestas también dicen que el PSC no solo no sube, sino, o sea, que no crece, sino que baja, menos 6 en la última encuesta de La Vanguardia. ¿A qué achacan este descenso? Es decir, ¿a que las políticas que lleva a cabo el gobierno son las adecuadas? ¿A que no calan en la población lo que está haciendo? ¿Puede que haya un cierto descontento de gente que haya votado al PSC como contrapeso al nacionalismo y vea que no es la solución
nosaltres,
a Junts i Esquerra?
Nosaltres no detectem tant això, que sempre val la pena tenir-hi un ull i anar-ho revisar críticament el que fas per veure si realment estàs complint els objectius i si la gent entén el que estàs intentant fer. No ho llegim tant com això, sinó que en l'enquesta el que es reflecteix és la irrupció d'una nova força, una irrupció important, que per tant afecta la distribució d'escons, bàsicament, més que el suport en percentatge de vot. Però nosaltres estem convençuts que ha arribat el moment, el PSC no només mobilitzarà, com ho acostuma a fer, el seu electorat, sinó que serà capaç de convèncer gent que no es percep com a elector socialista perquè doni suport a aquest projecte. Ja saben que l'electorat socialista té una tendència a mobilitzar-se tard, quan està ja en les urnes molt a prop. No pot confiar-se només en aquest fenomen. Per tant, treballem dia a dia, però estem convençuts que aquest serà un projecte majoritari en el futur a Catalunya, el nostre.
Molt bé, doncs hem de tancar la conversa d'aquest dissabte amb el senyor Ferran Pedrer, que és el president del grup del PSC al Parlament de Catalunya. Moltíssimes gràcies.
Bona
tarda i molta sort.
Gràcies.
Gràcies també al Manuel Manchón, Daniel Tercero i Banguera. Dissabte acabem les converses a la cadena COPE Catalunya i Andorra, com sempre des del restaurant de l'Eurostars Gran Marina al Walter Center de Barcelona. Bona tarda i molt bon cap de setmana. Que vagi bé.
Adeu.
Adeu.